els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Cada dimarts a aquesta hora obrim l'Espai Blanquerna per conversar amb alguns dels seus professors, perquè sempre som a temps d'aprendre coses noves i ells en tenen moltes per explicar. Avui posem la lupa a les properes eleccions presidencials dels Estats Units del 5 de novembre, justament avui, mira, més escau, justament d'aquí una setmana seran aquestes eleccions. Sobre la taula, ja ho sabeu, hi ha dos noms, el de Kamala Harris, la candidata demòcrata, i el de Donald Trump, el representant dels republicans. Els dos han fet una cursa de fons, a la seva manera, per arribar fins aquí. Una campanya electoral que ha durat mesos, alguns se'ns ha fet una mica llarga, i que s'ha caracteritzat pel to incendiari de Trump i el caràcter conciliador de Harris, dos candidats amb dos perfils polítics ben marcats. I avui parlarem precisament d'això, de com els polítics creen la seva pròpia imatge o marca personal, i ho farem amb el doctor Víctor Curto, que és professor de publicitat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. Bon dia, professor Curto.
Bon dia. Víctor, també, pels amics.
Víctor.
Gràcies, bon dia.
Escolta, Víctor, ara aquí abans d'arrencar, hem parlat del tema del dia, que és el futbol, i tu apuntaves un parell de... Tu has dit que no eres massa futboler.
No.
Però sí que és veritat que apuntaves una dada interessant d'això de l'afició, no?, al futbol.
Sí, que a més uneix el futbol amb la política. Mm-hmm. Aquestes dues disciplines estan vinculades al cervell rèptil, és a dir, el cervell més primari que tenim. La gent pot canviar de moltes coses a la vida, de partit polític, de religió, d'estat emocional, de parella, però molt difícilment, per no dir mai, la gent canvia, per exemple, de club de futbol, no? I això també té una repercussió en la política, perquè passa el mateix. Avui parlarem del tema de les eleccions sota un prisma racional, perquè és el que toca al món universitari, al món pràctic, però hem de tenir en compte que hi ha una part molt reptiliana, és a dir, molt animal, amb el millor o pitjor sentit de la paraula, que condiciona totes les respostes que tindrem després. És a dir, una cosa és el que la raó ens hauria de dir, i l'altra cosa és quan tu es presi una decisió amb un nivell molt bàsic, molt animal, molt gairebé de supervivència, és molt difícil ser racional, no? Apliques un pilot automàtic, diguem-ne.
Clar, però això vull dir... És una decisió irracional la que fem, o racional, de ser d'un, per exemple, de ser del Barça i no del Madrid?
Bueno, jo crec que està molt condicionada, diguem-ne, pels condicionants, però un cop s'adopta és absolutament irracional, va més enllà de les raons. Tu podries... Al Barça li podia passar tot tipus de... Que Déu no vulgui, eh? Però tot tipus de desgràcies, i tu seguiràs sent del Barça.
És veritat, una mica amb menys intensitat, no? Allò, com si estés... com si féssim una mica d'hibernació als blaugranes aquests darrers anys, doncs, que no hem estat tant de sort. Sí que és veritat que hem agafat un perfil més baix, per dir-ho així, no? Però ara, que sembla que torna el temps de bonança, traiem el cap, no? I estem més eufòrics.
I a més, el futbol i la política tenen en comú que genera una sensació de germanor, que és molt important. Important, la pertinença al grup, sentir-te que formes part d'un grup que comparteix uns valors que per tu són bàsics, és un factor clau a la nostra vida. No estàs aïllat, som animals gregaris, no? Des del punt de vista de psicologia animal, els éssers humans som gregaris, és a dir, volem anar amb la... Això explica, per exemple, la moda, eh? Volem anar amb un bon ramat, diguem, sense cap connotació negativa, i formar part d'aquest grup ens referma com a sers, diguem, ja bàsics, vitals.
Mira, Víctor, em va molt bé que em diguis això, perquè precisament d'aquí uns minuts parlarem de valors a l'esport, arran també d'aquesta plantada del Real Madrid ahir a France Football, aquest ghosting que va fer a la gala de la pilota d'or. A veure si també això forma part de la marca personal del Real Madrid i quines connotacions pot tenir això a mig i llarg termini. Però abans anem per feina, perquè és que queda una setmana just, ja s'acaba finalment aquesta eterna campanya presidencial als Estats Units. Creus que els dos candidats han seguit una bona estratègia de marca personal? Això d'entrada, perquè sí que és cert que està... Vull dir, l'han marcat prou bé, no?, aquesta marca personal, tenint en compte la candidatura demòcrata, que a mig camí va canviar la direcció.
Sí, jo diria que cadascú ha fet exactament el que havia de fer. si amb un breu pinzellada et comento els quatre principis del màrqueting polític modern. El primer és la personalització, és a dir, la gent ja no vota demòcrates o republicans, vota a una persona o l'altra. Uh-huh. La següent és la simplificació, els missatges cada cop han de ser més simples i això de vegades és antagònic amb una societat que presenta uns problemes més complexes. Però tots els problemes s'han de poder resoldre amb un titular, i de vegades no hi ha lletra petita, no? Després hi ha l'americanització, que té un doble sentit, un des del punt de vista de l'espectacle, no? Tu quan vas a un míting d'aquesta gent hi ha espectacle, però l'altra part que és molt important és que l'americanització implica professionalitzar molt això, el sentit que hi ha darrere sociòlegs, psicòlegs, estadístics, el que estan fent és posar molta ciència social al darrere, no? I la quarta és la postveritat, que això va engegar d'alguna manera el president Trump en el seu moment, quan la seva cap de portaveu va comunicar, quan es va barallar, diguem, amb un periodista i el periodista li va donar una sèrie de dades, ella va dir que ells manegaven unes dades alternatives, mm-hmm, no? com si hi hagués un univers paral·lel.
I el frau, no? que encara ell segueix convençut, sí, doncs, que hi va haver frau electoral en aquestes darreres eleccions, on Biden va sortir, exacte, bé, de forma legal guanyador. No?
Però, i fins i tot quan ha sortit ben parat del està instal·lat amb el món de la paranoia, mm-hmm, de la conspiració, sempre va bé, perquè fins i tot quan ha tingut fa poc una sentència favorable, referma, si hagués estat la sentència en el sentit que fos, li hagués refermat. Si ell va guanyar el judici, va dir, veieu com era una conspiració, però si hagués perdut hagués dit, veieu com segueix sent una conspiració, és a dir, no hi ha manera de sortir-te'n de la consparanoia que diuen. No?
I en aquest sentit, clar, ara estava pensant, perquè ell té respostes per tot, sí que és cert, quan després d'aquests dos intents també, suposadament intents d'assassinat, no?, també ha sabut jugar molt bé la seva moneda, en aquest sentit diries que com ho hem dit això, la marca personal de Trump està molt més definida que la de Kamala Harris?
Sí, perquè com tu has dit abans, Kamala Harris l'ha hagut de construir en relativament poc temps, estava molt a l'ombra, tenia un perfil més tècnic, sota l'ombra del president actual, però ell, el Trump, ja ve de ser geni i figura, que diem, no? Ell ja és, per bé o per mal, ho és tot. De fet, fins i tot hi ha republicans que no combreguen amb Trump. I això és important, és a dir, però tornem al punt 1, a la personalització. Avui en dia hi ha republicans que han dit, això no és, no, aquest senyor no és... No encarna els principis republicans, i així ho han dit, però tot s'ha supeditat a la figura, a la marca personal de Trump. No?
Clar, i ara, a veure si t'ho sé dir. Clar, a veure, Donald Trump té un discurs, no? És a dir, dona grans titulars i diguéssim, dona solucions o respostes molt senzilles a problemes molt, molt complexos, no? Que seria també una mica la base dels populismes. Tu creus que en aquest sentit Harris té un paper molt més complicat? Perquè si tu vols justificar moltes de les coses, necessites espai, temps i un període també de reflexió, no? No és tan elèctric. I en aquest sentit, és més complicat, no? Dibuixar una marca personal.
Sí, és molt més fàcil crear, diguem, la mentida, clar, que després rebatre-la. Clar. Sobretot si hi ha un factor emocional de gent que no està disposada a creure's aquesta sèrie de dades que desmenteixen la mentida. És a dir, quan el Trump diu que hi ha immigrants que es mengen gats i gossos i tal, això s'ha dit en 3 segons, desmentir-ho costa hores i tal, però sobretot si tu portes la capa ideològica de Trump des del punt de vista atàvic, aquell que dèiem del cervell rèptil, diguin el que diguin, és com qui sent ploure, és a dir, són, diguem, gent immune a les dades, diguem-ne.
Tot això em fa pensar en la política del tuit, no? Que també, bé, ara n'hauríem de dir la política d'X, no? Que també són aquestes respostes tan concises que deixen enrere la complexitat del món, que realment és la que és, i que semblen, no?, donen doncs això, respostes molt bàsiques, moltes vegades són mentida, a problemes complexos, i a tot això, tenint en compte que Elon Musk, que és l'home darrere d'X, està donant suport també obertament a la campanya republicana, no?
Sí, això li posen molt més mitjans, aquesta gent, però la ideologia ve d'Europa. Berlusconi és el primer que idea de forma sistemàtica, primer arribar al control dels mitjans i a partir d'aquí governar a través de les mentides o dels bulos que llancen una sèrie de mitjans coordinats. I això després arriba a altres governants, a l'Aznar, etc, etc, però avui en dia, fixeu-vos que, per exemple, a nivell espanyol, moltes vegades la premsa, en tots els sentits, ràdio, televisió, no és un contrapoder general, és a dir, no és un vigilant del poder, sinó en funció de les seves ideologies prèvies, d'una mena de confluència político-econòmico-mediàtica, doncs són, diguem, l'extensió, el portaveu de determinades ideologies.
Mm-hmm. Clar, però una cosa són els mitjans, l'altra cosa és X. Ja. Clarament és una empresa, no? Hi ha una ideologia al darrere que aquí clarament marca l'home que mou els fils, que és Elon Musk. No sé fins a quin punt, tu creus, si ara s'obre un nou escenari que no havíem contemplat fins ara, que és que una xarxa social que mou, no? Fins i tot aquí, ara amb el cas Errejón, hi ha hagut molt moviment també generat a les xarxes, vull dir que pot canviar realment les regles del joc. Si ara que ens plantem davant d'unes eleccions on X hi pot tenir molt a veure, això sí. Conforma un nou paradigma.
Conforma un nou paradigma, a més, perquè, si més no, quan hi ha mitjans de comunicació estructurats, la resposta, sigui la que sigui, té una traçabilitat. En canvi, quan tot és tan atomitzat com una resposta d'una xarxa social, tot i que darrere pot hi haurà una estratègia conjunta perquè sembli, diguem, dispers, no? És molt més difícil d'atacar, no? Aquí ja es dona un viatge que és molt divertit, que és el viatge del Dunning-Kruger, que diu que quan menys saps d'un tema, més sembla que en saps, i viceversa, no? Amb la qual cosa s'ha de desconfiar molt de la gent que ho sap tot, no? Mm-hmm. És a dir, la gent que en sap molt habitualment dubta, però la gent que no sap gens no dubta de res.
Clar.
No? Llavors, hem d'anar en compte amb la gent que té respostes fàcils per tot. Però hi ha una tendència a quedar-se amb aquest tipus de personatge que dona respostes molt simples a problemes molt complexes i a sobre sense mencionar ni una dada o una dada esbiaixada o literalment manipulada. No?
Quines diries, per això, que són les flaqueses dels dos candidats, si és que en tenen alguna? Comencem per Trump, perquè de moment sembla que l'estratègia aquesta de l'engany li està funcionant.
Està funcionant perquè té una sèrie de fidels que són immunes a qualsevol refutació. Mm-hmm. És a dir, ells, digui el que digui Trump, s'ho creuran. Per tant, ull, perquè això està estudiat, per exemple, ja les anteriors eleccions van dir com és que tot Hollywood, la premsa ha donat recolzament, la gent, els famosos, els actors, donen recolzament als demòcrates i guanya el republicà. Sí. Llavors se'n van donar que hi ha veritables bombolles de comunicatives, és a dir, la gent que viu al centre dels Estats Units i escolta una ràdio vinculada al predicador i llegeix els diaris que toquen i veu la televisió que toca, ha creat una bombolla que és immune a les altres versions del fet, no? Llavors, ull, perquè de vegades hi ha gent que es manifesta, però el resultat és minso. Només fas que reforçar el que la gent ja estava predisposada a fer, sigui en positiu o en negatiu.
Uh-huh. Mira, precisament et preguntava per si tot això, si aquesta campanya, no? Ara hem vist doncs Elon Musk, que donava suport al candidat republicà. Darrerament, aquests darrers dies, també hem vist a Bad Bunny o Beyoncé donant suport a Kamala Harris. Però fixem-nos ara amb Donald Trump. Què diries, si en té alguna, quina diries que és la flaquesa de la seva marca personal, si és que en té alguna?
Jo diria que l'arrogància, no? És a dir, hi ha gent que no compra aquesta manera de fer. És a dir, jo crec que va més, a part de tota la ideologia que hi ha darrere, que és opinable, que per això és una democràcia i cadascú se l'ha de creure, però la manera de fer, jo crec que, per exemple, Kamala Harris ha fet una cosa de fons que és com reivindicar la dignitat del país. Com pot ser president una persona que té tot aquest plates en marxa, té aquestes sentències i tal, i és potser l'únic clau ardent amb el qual diu, escolta, per la dignitat del país no votis aquest carallot, no?, d'alguna manera. I per aquí seria, la seva pròpia peripècia és el seu taló. Però insisteixo, des del punt de vista del cervell rèptil, la gent que és pro-Trump no escoltarà res més. És a dir, està immunitzada a qualsevol tipus de raonament.
Mm-hmm. Interessant com a marca personal que segurament s'estudiarà els futurs estudiants de comunicació i relacions internacionals de Blanquerna i de totes les universitats del món segurament estudiaran aquest cas de Trump i també el de Harris. Centrem-nos ara en Kamala Harris, la representant demòcrata, que clar, ella va entrar a la cursa quan les coses ja anaven força avançades. De fet, a les acaballes de l'estiu llegíem que Harris prenia el relleu a Joe Joe Biden. Clar, tu com a expert en la matèria, no sé si això pels assessors de Harris era un repte engrescador o més aviat era, ostres, un cop baix.
Però jo diria que era una arma de doble tall, no? Jo crec que, si ho mirem aïlladament, entrar tan tard a la cursa era un gap, un hàndicap, però els demòcrates estaven tan assustats de que l'actual president continués amb totes les exhibicions que feia de feblesa, que, de fet, si mirem les enquestes, de sobte hi ha com un subidon de dir, jo crec que era d'alleujament, de dir, per fi tenim un candidat, una candidata que es pot votar. No, llavors, intrínsecament no és molt difícil, però com a alleugiment d'una situació prèvia pitjor, d'entrada li va anar molt bé. Ara ja aquest alleugiment va menys i les enquestes es van acostant.
Com diries que van començar a dissenyar la marca personal? És a dir, com es planteja o com es comença de zero? Ella era vicepresidenta de Biden, però sí que és veritat, una vicepresidenta força a l'ombra, no va tenir massa protagonisme durant el darrer mandat del president dels Estats Units. I partint d'aquí, clar, era un biaix polític o un perfil polític molt baix, has de presentar una candidatura a la presidència. És a dir, tot això com s'elabora i quines diries que van ser les premisses per construir aquest perfil polític?
Jo et diria que sempre en aquest cas s'ha de mirar què diu el contrincant de tu, perquè
ha
detectat això i ataca totes les teves febleses. Per tant, si mirem l'altre costat del mirall, veiem què és el que s'estava esperant que fos la debilitat. La primera, fixa't que els primers atacs són fins i tot racials, d'origen. Si era veritablement de color, no ho era. És a dir, per tant, aquí ja n'hi ha un. Després hi ha un tema de perfil tècnic. És una persona molt tècnica, que va ser una fiscal molt celebrada, però que moltes vegades la capacitat tècnica no és igual a la capacitat política. Aquí venim de polítics, per exemple, un Adolfo Suárez de la Transició, que a lo millor tècnicament no era especialment brillant, però tenia un instint polític que no sempre és el mateix. No? Llavors jo et diria, què se li retreu a aquest low profile, aquest perfil baix, que és una persona que pot ser perfectament tècnica i pot ser brillant en aquest aspecte, diguem, d'elaboració de lleis, etc., però que no té el carisma que fa falta per dirigir una nació.
Clar. És potser una de les seves... diries que és encara ara una de les seves flaqueses? Potser un punt de falta de carisma o l'ha anat guanyant? També s'ha sabut rodejar, com dèiem, de Bad Bunny, de Beyoncé, de moltes,
de
moltes estrelles. Bruce Springsteen.
Està fent una gira específica.
Taylor Swift. Taylor Swift també va donar-li suport.
I Trump no es va tallar amb dir que cruz i ratlla con Taylor Swift. Però
sí, sí.
Insisteixo, tornem a la base. Això no és racional moltes vegades, és molt més emocional i molt més
reptilià,
bàsic. Reptilià, és del cervell reptilià, és que tal qual.
Com deies, que un barcelonista no passaria mai al Madrid, un republicà difícilment passarà al Partit Demòcrata.
Per això, hi ha gent que està votant al Partit Republicà, tot i no creure especialment amb el Trump, però és el que toca, diguem, és els seus, no? El que dèiem, el sentit de pertinença i d'orgull de corps, que es diu, no? Llavors, insisteixo, quan ho veiem des d'un punt de vista més emocional, ens adonem que hi ha poc marge de maniobra. Jo crec que ara molts dels discursos són per exemple, per convèncer els no votants, és a dir, els abstencionistes, que seran claus. Habitualment les minories són abstencionistes, i quan es mobilitzen, com va ser amb anteriors votacions, és quan marquen la diferència. És a dir, però jo crec que cada espai està tan ben definit que és molt difícil que saltin d'un espai a l'altre. Jo crec que és els indecisos la gran guerra.
Doncs veurem què passa amb aquests indecisos, amb els votants demòcrates, republicans. Tot això ho veurem dimarts que ve, a 5 de novembre, amb aquestes eleccions, i a veure si doncs, aquests dos candidats, quin ha treballat millor aquesta marca personal. Deixa'm uns minuts, Renz, en queden un parell, però et volia preguntar, aprofitant que estàs aquí, Víctor, casa nostra, com tenim els polítics? A més, amb l'enrenou de les darreres hores amb Íñigo i Rejón, com diries tu que tenim construïdes aquestes marques personals aquí a casa nostra?
Jo et diria que jo m'he trobat casos que et diuen jo vull ser com el, no sé qui, clar, però jo vull ser Brad Pitt, no? El desig és imparable, no? Però clar, la realitat és la que és. Primer, en el cas dels Estats Units estan anys llum del que s'està fent aquí. Això, per començar, és molt més personalista, és un cult del líder, és una manera ja de fer que és molt personalista. Aquí tenim gent, per exemple, el Sánchez no està jugant malament, és a dir, se'n surt força bé de tots els problemes que va tenint, però estem en llum, estem en llum. Però fixeu-vos també, estan complint la primera norma que us he dit del màrqueting polític actual, que és la personalització. Avui és Feijóo, per exemple, contra Sánchez. I el partit va una mica darrere, no? Has de poder tenir unes persones a les quals pots posar-li dins tots els significats i tots els motius pels quals has de votar el partit, però la persona va per davant.
Aquesta personificació, personalització, no? De tot un partit en la imatge d'una persona. I va, últim minut, però et feia la pregunta, t'ho deia, t'apuntava al principi d'aquesta xerrada. Diries que va fer bé el Madrid ahir, de no acudir aquesta gala de France Football, perquè això també és marca personal.
Exacte. Bueno, marca de persona, marca jurídica, diguem.
Però, marca d'empresa, no?
D'empresa, sí. A veure, jo precisament perquè no sóc especialment futbolero, crec que puc parlar amb una...
Oh, i tant. Jo crec... professor. Sí. Tu ets professor.
Jo veig com una rebequeria, no? Com allò de, no, de nen petit, no? De no surt el que jo vull, doncs no vaig. Jo crec que això et retrata també davant del món, evidentment, però també t'haig de dir una cosa. Un altre dels signes dels temps és que les notícies passen tan ràpid que això d'aquí 10 dies estarà amortitzat. És a dir, ho han fet malament, però no el sentència a mort, diguem, en aquest món, perquè no hi ha res que sigui tan continuat com per generar aquest situació final. No? Llavors jo diria, és una rebequeria, clarament... allò que parlen d'un club senyor no demostra cap senyorio, Jo ho dic des de fora.
I aquí no dimitirà ningú,
No, aquí no dimitirà.
Aquí no dimitirà ningú.
Ningú, però ja et dic... però no li donaria especial importància en el sentit de que aquí un mes ja ningú va a por el siguiente tema, el siguiente escàndal, o el que sigui.
Són les virtuts de viure un món que va tot tan ràpid. Va una... sí, un ritme desenfrenat. Avui per això ha fet parada aquí en el doctor Víctor Curto. Ho hem dit bé? Curto?
Curto,
sí. Perfecte. Professor de Publicitat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. Sempre un plaer escoltar els professors. Víctor, moltes gràcies.
Moltes gràcies per l'oportunitat.
I escolta, mira't el proper partit del Barça que juga contra l'Espanyol.
Sí, el que passa és que pataria molt jo, eh? Jo també seria dels que patiria molt.
Ai. Bueno, doncs així no. Tranquil, manteta i sofà, que ara que s'acosta la tardor ve de gust. Descansar, Víctor, gràcies.
A vosaltres. Bye. Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.